Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Màxim Manresa de Joan Peñarroya ja està fent història. I això, que el repte del tècnic català realment era majúscul, deixant Andorra la seva zona de confort i un equip consolidat a la Lliga Endesa, disputant Copa, Playoff i Eurocup. L'entrenador català, després d'un estiu prou mogut, va acabar aterrant a Manresa, acceptant l'oferta d'un projecte engrescador que podia tenir els seus riscos. Es tractava d'un equip històric que tornava a la Lliga Endesa després d'una temporada a l'Eport, però Peñarroya només ha necessitat 7 jornades per demostrar del que és capaç i per engrescar a tota una ciutat i a la seva afició. Doncs aquest inici de curs, 4 victòries, 3 derrotes, és la millor arrencada de Lliga Manresana en 11 temporades. De fet, fins al seu descens, la temporada 2016-2017, els inicis van ser un 0-7 la 2012-2013, un 3-4 la 2013-2014, un 1-6 la 2014-2015, un inici amb 3 victòries, 4 derrotes la 2015-2016 i una victòria, 6 derrotes la 2016-2017. Però després del descens a l'Alep, alguna cosa ha canviat al club del Bages. Ho reconeixia Salva Maldonado, entrenador de l'Herbalife Gran Canària, després de la derrota del passat diumenge al Nou Congost.
Manresa viene de la dinàmica de ganar, ¿no? Y durante un periodo. Entonces, el bajar a Alep y conseguir la victoria y cómo se consiguió y todo, eso realza y también supongo que se habrá oxigenado la grada, o si habrán cambiado gente y vendrán esa vía nueva y ya la está en dinámica ganadora. Otras épocas, pues supongo que ha tenido más dinámica perdedora, más ánimo perdedor y eso al final, desembarazarse de eso, quitarse eso, no lo quitas ni en 3 partidos, ni a lo mejor ni en una temporada. Entonces, pues ha costado y ahora pues está perfecto para, pues para Manresa tener este calibre que hay aquí y esta dinámica de que tiene, que ayudará a ganar muchos partidos.
Doncs compte, molt de compte amb aquest Màxim Manresa, que ha tornat a la Lliga Endesa per la Porta Gran. Dissabte a València buscarà la 5a victòria de la temporada, buscarà la 4a consecutiva fora de casa, una gesta que no es repeteix des de la temporada 97-98. Sí, la temporada de la històrica Lliga del TDK Manresa. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui, dimecres 7 de novembre 2018, amb el José Matos, és el control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit a tothom.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino. Like
doncs va ser la temporada 97-98, la del títol de Lliga del Manresa, que l'equip del Bages va ser capaç d'encadenar 4 victòries consecutives fora de casa. Ara, molts anys després, els de Joan Peñarroya ho poden tornar a repetir després de guanyar la pista del Movistar Estudiantes, de fer-ho també a Andorra i a Múrcia. Aquest dissabte, 8:45, el Baxi Manresa buscarà el 4-4 lluny del Nou Congost, a la pista del València Bàsquet. Estem a Manresa. Josep Sáez, president del Baxi Manresa, bona nit.
Hola, bona nit.
Benvingut al Bàsquet al dia, perquè és la primera vegada que tenim la sort de tenir-lo aquí amb nosaltres. Primer, deixem que li doni l'enhorabona per tot el que han aconseguit, el que estan aconseguint i el que potser queda per aconseguir.
Bueno, pues moltes gràcies i no, nosaltres satisfets, no, de la línia que hem portat, no tan sols aquest principi de temporada, sinó ja des de l'any passat, i bueno, poder seguir treballant perquè això continuï i aquesta línia no sigui cosa de dos dies, sinó que ja sigui una línia que puguem portar d'ara cap al futur.
I parlant de l'any passat, vostè s'estrenava a la presidència del club el curs anterior i ho feia en gran, eh?
Bueno, sí, al final les coses van sortir com volíem. No va ser fàcil, perquè fins pràcticament a l'últim partit pues no vam poder assegurar el pujar a la CB, que és on volíem estar. Però, bueno, tot ens va anar amb la línia que volíem, l'equip va aconseguir l'ascens i coses més importants que han passat, no?, que és recuperar a Manresa un altre cop, no?, la il·lusió pel bàsquet i que la ciutat se senti orgullosa de l'equip, no? I crec que això s'està notant també en aquest principi de temporada, on tenim un aforament pues, pràcticament ple tots els partits i està tothom molt entusiasmat amb el projecte i bueno, això ens dona forces per treballar.
En parlarem de tot plegat, però la temporada passada vostè sempre va creure que l'ascens, que el retorn a la Lliga Endesa era possible?
Bueno, la veritat és que quan vam començar la temporada no era l'objectiu bàsic, no? Havíem de fer altres coses primer, no? Que era una mica pues, reorganitzar el club, trobar gent que ens volgués acompanyar, això vam anar fent durant la temporada, i bueno, va ser ja cap a meitat de temporada que vam dir, també coneixent els canvis que es produirien a l'ACB, no? Respecte sobretot als cànons i les facilitats més d'accés, pues, vam dir, ha de ser aquesta temporada. I llavors ens vam centrar molt més l'objectiu.
I quins records guarda de la temporada passada?
Bueno, tots bons, perquè bueno, va ser tot molt emocionant i amb un equip, amb una gent fantàstica, que ho van donar tot per poder complir aquest objectiu i sobretot em quedo amb l'imatge del pavelló ple amb els play-offs, no? Que això van ser uns dies de viure bàsquet de primer nivell i la veritat és que vam disfrutar molt.
És a dir, el millor record, el cinquè partit de la final del play-off d'ascens a casa contra el Melilla, no?
Sí. Aquest va ser un partit, a més que ens van sortir les coses molt bé. Vam estar molt arropats pel nostre públic, diguéssim, per tota la ciutat, no? I bueno, va acabar molt bé i vam poder assolir l'objectiu de l'ascens, no? Però també abans d'això hi van haver partits, jo recordo un partit a Corunya, no? Que a dos minuts del final estàvem fora i bueno, vam aconseguir al final la victòria i allò va ser clau, no? Allò ens va donar molta força per seguir lluitant tot el play-off.
Uh-huh. I quin final de temporada ha fet, ara vostè ho deia, amb un Congost entregadíssim a la causa, eh?
Sí, bueno, el Congost, ja sabem, no? Això no és d'ara, és de fa molts anys, no? Però sí que certament, no? Després d'uns anys de patir, una mica una dinàmica negativa, no? I sempre no guanyar partits, tot això va desgastant una mica. No? Crec que amb això li hem donat la volta. I això sí que és important. És important perquè el projecte tingui sentit, perquè al final això és un club de bàsquet i el que hem de donar és bon bàsquet als nostres aficionats, que estiguin satisfets de l'equip, lluitar molt, i si això ho fem, el Congost sempre respon.
I que la gent a Manresa s'hagi tornat a enganxar al bàsquet és el que el fa estar més orgullós?
Sí, naturalment. Aquest era un objectiu, aquest sí que era claríssim des del primer dia. I jo crec que ho hem aconseguit. I a més, no tan sols això, sinó que a més amb un públic pues, que l'hem rejuvenit molt, hi ha molta gent jove que li interessa, que li ha tornat a interessar el bàsquet, i bueno, tot això és una mica un caldo de cultiu per poder seguir fent coses amb el futur, no? El tenir aquest tipus de públic a casa.
És a dir, que podem dir que aleshores el descens a l'Eport, òbviament ningú el volia, però el club, a la ciutat, li ha anat de meravella.
Bueno, ara hem vist, sempre veient les coses en perspectiva, no? pues sí que ens va permetre diverses coses, no? Primer, el que comentava abans, no? Reorganitzar una mica tot el club des de la tranquil·litat de no tenir la pressió que hi havia a l'ACB, de poder ja treballar també des del punt de vista econòmic, pressupostari, no? Pues, perquè això necessita un temps, no? I tot això des de l'ALE va ser un més fàcil. Si haguéssim estat a ACB, pues la pròpia pressió tant de la competició com el dels requeriments financers que suposava, pues hauria sigut més complicat. I, bueno, pues efectivament, jo crec que això ens ha donat aire, no? És aquell pas que dones una mica enrere per donar després dos endavant, i ho estem veient aquest any. Mm.
Perquè a sobre, aquest any, el del retorn a la Lliga Endesa, l'equip va estar responent fent un molt bon joc, molt bon bàsquet i sumant victòries.
Sí, sí. Estem amb 4 victòries, no?, de 7 partits. Hem competit en tots els partits, els que hem guanyat i els que no hem guanyat. No heu cap que haguem perdut per més de 10 punts, i amb opcions sempre d'arribar al final competint i lluitant per poder-ho guanyar. I és el que intentarem fer cada partit, competir i guanyar el número màxim de partits per assegurar-nos la viabilitat a la CB.
De fet, és el millor Baxi Manresa de les últimes 11 temporades. Ni en els millors somnis, o què?
Bueno, jo soc bastant optimista sempre de naturalesa, no? Jo crec que, i a més, i l'equip que hi ha al club també ho és, no? Com que somiar és gratis, no? Sempre somiem, no? I bueno, pues ara estem en una línia, no? Que inclús jo crec que hi ha marge de millora, Vull dir que bueno, intentarem anar al màxim que puguem donar.
I parlant de somnis, vostè com a president del Baxi Manresa va fer realitat el primer, el gran somni, que era retornar l'equip, la ciutat, a l'ACB. El segon somni, quin seria?
Bueno, el somni és consolidar el projecte, però sense oblidar que intentarem competir per tot el que puguem, no? Ens encantaria estar dalt, però bueno, això és molt llarg. Com estem veient, aquesta lliga és molt competitiva, hi ha molta igualtat entre els equips, i seran els petits detalls els que facin que alguns equips estiguin més a dalt o més a baix, no? No ens posem ni un objectiu ni per dalt ni per baix. El que hem de fer és treballar i donar el màxim.
Sí, però d'acabar a la primera volta anirien a la Copa,
Sí, sí, però bueno, això queda molt i anem pas a pas perquè, bueno, ara tenim dos partits a fora i són partits complicats i fixa't que aquí una victòria o una derrota et situa 4 llocs a dalt o 4 a baix. Hem de ser prudents.
Sí, juguem fora, però, president, això no l'hauria de preocupar perquè l'equip suma un 3 de 3 a domicili,
Sí, sí, la veritat que sí, que això feia molts anys que no passava, però, bueno, és el que comentava abans. Vam poder competir aquests partits i els resultats han sigut boníssims, no? I a casa, pues, bueno, hem tingut un calendari una mica complicat perquè ens ha vingut, pues, el Barça, l'Unicaja i la Penya, no?, que són tres grans equips, i no vam poder guanyar-los, però els vam competir fins al final, I hem tingut més la moneda de cara a fora que a casa. Jo crec que l'altre dia, amb el partit amb el Gran Canària, pues ja vam demostrar el nivell que podem donar.
Doncs dissabte a València, per la quarta victòria consecutiva fora de casa, un fet que no succeeix, com abans comentàvem, des de la temporada 97-98, la famosa i històrica temporada del títol de Lliga. President, no sé qui pot ser el responsable d'aquest inici de curs, però Joan Peñarroya i Román Montañez, està clar que tenen molts números.
Bueno, jo crec que el culpable és el club, en general, perquè hi ha molta gent que hi participa en tot això, no? Però, clar, naturalment la part esportiva té moltíssima importància, I, per una banda, no?, pues crec que la confecció de l'equip, no?, amb tota la feina feta pel Román durant tot l'estiu i fins ara, perquè, a més, hem tingut problemes amb lesions i tot això, crec que ens hem sortit bé. I, bueno, pues la figura del Joan, pues, és molt important per nosaltres, Jo crec que ell, el seu caràcter guanyador, la seva forma d'entendre el bàsquet, el fet de que sigui de Manresa, el fet de que va jugar al club, pues, bueno, tot això són inputs, no?, que jo crec que ens ajuden molt, no? i al final això és un club de bàsquet i el que és important és que juguem bé bàsquet i la part esportiva pues, té molta importància.
I la part econòmica com està?
Bueno, l'econòmica pues, està en una posició bastant més còmoda de la que havíem tingut en els últims anys, tot i que encara tenim que seguir fent una sèrie de deures per reduir encara més l'endeutament, però que és un deute que està estructurat, que hi ha uns calendaris, que aquests calendaris són totalment assumibles i que bueno, la incorporació també del nou sponsor, com ha sigut Baxi Manresa, o sigui, l'empresa Baxi, no? pues, bueno, ens ajuda a tenir pues, aquest suport, no?, per plantejar un projecte pues, a mig termini.
Doncs esperem que el retorn del Manresa, del Baxi Manresa a la Lliga Endesa vagi acompanyat de moltes més victòries, de moltes més alegria. Josep Saez, president del conjunt del Bages, enhorabona per la feina feta, per l'ascens de categoria la temporada passada, pel gran inici de curs i a seguir gaudint del bàsquet.
Pues moltíssimes gràcies i esperem que al final de temporada pues, puguem parlar i que haguem aconseguit els objectius que ens hem marcat.
Doncs és un dels grans protagonistes, el Baxi Manresa, en aquest inici de la Lliga Endesa 2018-2019, la temporada del retorn de l'equip del Bages a la màxima categoria a l'ACB a la Lliga Endesa. Més coses perquè hem de fer un vol per Europa, perquè tenim aquí la sisena jornada de l'Eurolliga. Demà es disputen els primers enfrontaments. A les 8, Bayern de Rosafac, a les 8 i 5, Maccabi Real Madrid. A 3 quarts de 9, Milà Cesca. I a 3 quarts de 10, l'Herbalife que repa l'Efes per divendres. A les 6, Kimki Barcelassa. A les 7, Budugno Salguiris. A les 8, Panathinaikos Olympiakos. I a 2 quarts de 9, Baskonia Fenerbahçe. La classificació, 5-0 Real Madrid i Cesca. 4 victòries Fenerbahçe. També Milà, amb 3 victòries Panathinaikos, Barcelassa, Efes, Olympiakos. 2 victòries Baskonia, Salguiris, Bayern. 1 victòria Kimki, Maccabi de Rosafac, Herbalife. Últim, 0 victòries, 5 derrotes al Budugnos. A l'Eurolliga femenina, el Perfumeries Avenida Sílvia Domínguez juga demà dimecres a la pista del Riga. Pel que fa a l'Eurocup masculina, ahir es va jugar el Villarban 73, València Bàsquet 69. Avui es juga el Morabanc Andorra Galatasaray des de les 8 i l'Unicaja Ritas a 3 quarts de 9. Es tracta de la primera jornada de la segona volta de la competició. I a l'Eurocup femenina, des de les 8 tenim en joc a Fontejau l'Espart Citilif Uni Girona Uni Gior. Les Eric Suris busquen el 3 de 3. I pel que fa a la Basketball Champions League, UCAM Murcia i Brostar Tenerife segueixen invictes. Més coses. Avui, dimecres, toca parlar de la NBA.
Bàsquet al dia.
Com una espècie de somni fet realitat.
A Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs saludem el nostre expert, el nostre home NBA al bàsquet al dia, l'Adri González. Hola, Adri, bona nit.
Què tal, bona nit?
Escolta, primer hem de començar parlant de l'exhibició de Derrick Rose, jugador dels Timberwolves, anotant 50 punts la setmana passada, cert, per una actuació que ha donat la volta al món, eh?
Sí, més pel tot emotiu, no?, que pel numèric. És una exhibició que, vaja, diu molt més enllà d'aquests 50 punts, no? Diu que és un jugador que molts han donat per mort, per acabat, perquè no tornaria a jugar en el nivell. Encara s'ha de veure, no?, si és una tornada parcial o si realment doncs, tindrem un Derrick Rose que s'apropi, en certa forma, el que va ser MVP de la Lliga fa uns anys. Però, vaja, si tot aquest moviment que ha sortit ara té un motiu, és que és un jugador que tothom sabia, no?, que si tornava seria gran. I vaja, sembla que aquesta temporada, després de molt picapedra i molts intents d'estar a un nivell alt, ho ha aconseguit, no? I esperem que de moment no quedi només en aquest partit, sinó que segueixi així. Va estar un partit de lesió, el següent ja va donar a notar 20 punts, per tant, esperem, no?, que Derrick Rose torni a veure la llum i segueixi sa i jugant a aquest nivell.
Sí, de fet, tu ho dius, Adri, no són els 50 punts, que també, però és tot el que arrossega el calvari que ha passat de lesions i els seus plors encara a pista al final del partit, vaja, és que se't posa la pell de gallina i ho diu absolutament tot,
Sí, és que la gent no... Bueno, la gent, ningú no pot ser conscient de com porta un jugador professional el procés de lesionar-se durant tant temps, d'haver estat a la cima i al final doncs, portar els Bulls, aquells Bulls de Tom Thibodeau i Derrick Rose, que eren aspirants pràcticament a guanyar l'anell al seu moment. D'estar al cim, a caure fins al més baix i veure que no pots jugar, que no en sents pràcticament ni jugador, doncs deu ser molt dur, no? I les emocions no es poden controlar i a Rose, doncs, li van saltar les llàrimes amb tota la normalitat i, vaja, ja dic, per mi és un moment que ja queda fixat, no?, dins d'aquesta temporada i, uh-huh. i que esperem que sense llàgrimes però sí que podem veure el celebrar bons partits d'aquí al final d'any.
Sí, exacte. Un altre nom propi és el de Luka Doncic. Increïble, el que està fent l'any del seu debut a la NBA.
Sí, sensacional, no? Podríem esperar molt de Luka Doncic.
Que no hi ha paraules.
Sí, a veure, costa d'explicar-se, no? Que s'hagi adaptat també de zero. Cal veure, no?, si és un boom prematur i després tindrà el típic rookie ball o si realment, doncs, qualsevol predicció al seu respecte es pot quedar curta. Falta veure, no?, cap a on pot desenvolupar més el seu nivell. Sí que és veritat, doncs, que, tot i la meravellosa temporada que està fent fins ara, encara, doncs, òbviament, doncs, a millorar coses, la defensa, sobretot, el to físic, jo crec que encara, doncs, està provant alguna planificació de musculatura per guanyar potser pes i definició i poder enfrontar l'eix més forts. Però vaja, sí que és veritat, doncs, que en quant a números i a sensacions està sent pràcticament el líder dels Mavericks, està sent el cap de l'equip i el que mou una mica els fils, no? Potser li falta un pèl d'encara distribuir més joc i repartir més assistències, però vaja, jo crec que això acabarà arribant i tot és un tema de deixar-lo jugar i que demostra que està demostrant que és un jugador de primer nivell.
Té molta competència a l'hora de poder acabar sent l'MVP, rookie MVP de la temporada?
Home, la teva és que està sent una classe amb bastants jugadors que estadísticament estan bé i vaja, ja parlàvem l'altra setmana d'Andre Ayton, que està fent grans números amb els Suns, tot i que ara mateix doncs, Suns i Mavericks són els coers de l'Oest i per tant... A nivell de resultats, doncs, no hi ha massa bon punt, no, a favor. I després tenim l'altre, Young, doncs, que seria potser l'altre possible candidat dins d'aquest inicial que estem veient de rookies, que a Atlanta, doncs, tampoc els van molt bé les coses. Els tres estan jugant a un nivell bastant alt, estan deixant, doncs, punts de referència significatius, no, per rookies, i tot i que aquest inici, doncs, ja ens dona la idea que seran els tres candidats de l'any, veurem, no?, si d'aquí, doncs, a l'All-Star mantenen el nivell i s'acaba la temporada cap a dalt o cap a baix, ja que tots rookies sabem que aquest és el punt d'inflexió, no?
Escolta, quines diries són les sorpreses o les decepcions en aquest primer tram de temporada?
Bé, en quant a sorpreses, podríem mirar cap a l'est i a l'oest, perquè al final, doncs, tenim a Milwaukee Bucks i a Denver Nuggets pràcticament uns diaran i els altres, doncs, en el capdavant de les classificacions i, vaja, crec que ningú s'ho esperava, no?, tan bon inici. Sí que és cert, doncs, que els Bucks amb un Antetokounmpo que està, doncs, a nivell MVP i que, doncs, per mi és un dels clars candidats a guanyar aquest any si mantenen aquest nivell dins de l'est, estan fent el pas que tant de temps portaven esperant d'ells i, Nuggets, doncs, a nivell ofensiu estan rendint genial, una cosa que ja feien. I ara, doncs, sembla que, a més, a nivell competitiu també, no?, aquesta fase ofensiva s'aplica en victòries. Més enllà d'això, doncs, bé, és curiós, no?, que amb l'Oest veiem que hi ha equips que, a priori, doncs, eren clars candidats als play-offs, i, vaja, a lluitar fins i tot que s'hi parlen ell, com els Rockets, estan fora, i els Pelicans, que van començar amb un 4-0, estan en un 4-6, portant 6 derrotes seguides, i, en canvi, doncs, altres, com el Sacramento Kings, doncs, estan donant la cara i jugant molt bé. I també, doncs, acordar els discs de Marc Gasol, que, com vam dir, doncs, sembla que tornen a competir mica en mica millor i també estan en bona posició. Ara mateix, doncs, bé, decepcions, podríem parlar dels Rockets, potser, d'uns Lakers que no acaben d'engegar, i, vaja, no sé si parlar una mica també dels Celtics, que no acaben de trobar el punt, al seu equip.
Uns Lakers que, per cert, són uns ens a l'Oest amb 4 victòries, 6 derrotes, i potser el que més pot sorprendre és que hi ha un estudi que diu que juguen millor sense LeBron en pista,
Sí, jo aquí vull ser una mica excepti, perquè al final aquests estudis estadístics sí que és cert, doncs, que treuen com, potser a vegades poden ser interessants, però no sempre hem de considerar-lo com la veritat, no? I al final, a qualsevol persona seguidora de bàsquet que li preguntis com afecta l'Ebron James en l'equip, per molt d'estadística que demostris, no li pots dir, no?, que a meva vista són pitjors. Costa molt de creure i al final, doncs, qualsevol equip amb l'Ebron ja es veu, no? Hem vist els Cavaliers que ara mateix, sense ell, doncs, són uns dels darrers de l'est i no els darrers i que no estan ni despegant un bon joc. Ho va passar mateix amb Miami al seu moment, i a l'entitat costa molt adaptar-se a la seva marxa, per tant, els números poden dir molt en aquest cas, però el tipus de jugador que és Aaron James, doncs, va més enllà d'aquestes facetes.
Doncs ara sí, els Lakers van cap amunt amb LeBron James. De fet, els Cavaliers, el seu ex-equip, són ara mateix la pitjor franquícia de la NBA, el pitjor equip de l'est i de tota la competició, amb una victòria i 9 derrotes en aquest inici de temporada. Ho deixem aquí, Adri. Fins al proper dimecres.
Fins dimecres. Que vagi bé. Bona tarda.
Òscar Merino.
Tinc apretar per evolucionar.
Bàsquet al dia.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I en aquesta recta final del bàsquet al dia d'avui dimecres encara hem d'escoltar un seguit de veus. La primera, Víctor Sada, que després d'anunciar la seva retirada ha rebut un homenatge de la CB. Sada recorda els seus grans moments a la Lliga Endesa.
Pues evidentemente una de las jugadas que más recuerda a la gente, y yo también, evidentemente, pero la que todo el mundo me dice es la canasta que metí detrás de la canasta. Fue una jugada contra el Tau, que me mete un tapón Barach, y yo sabía que se acababa la posesión y el cuarto, y tiré por detrás y entró, y limpia. Y fue un canastón. También me acuerdo de jugando con Girona, que jugamos contra el Barça, que siempre que jugaba contra el Barça en esa época también estaba muy motivado por cómo salí la primera vez, y hago un rebote con mate, cojo un rebote y hago un mate, y la verdad es que es una jugada también muy buena, que tengo un par de fotos también muy, muy bonitas, y es una jugada de un poco de ganas y de rabia.
I una segona veu és la de Guillem Boscana, president del Palma de l'Eport, que en una entrevista als companys de la COPE de Mallorca ha criticat amb aquestes paraules la presència de la dona en l'estament arbitral.
I altra curiositat, que jo crec que és una anècdota, però que dins l'anècdota jo crec que també parla bé d'una normalització, d'una igualtat, que de tres àrbitres, dues eren dones.
Sí, la veritat és que no m'ho havia passat mai, el primer pic que m'ho havia passat, i jo crec que amb una ja basta, perquè la veritat és que hi va haver moments que jo crec que vam perdre una mica els papers.
Però, escolti, dolents són ells i elles, no? Aquí no... Vull dir, àrbitres dolents o bons són...
Jo no dic que siguin dolents, jo dic que hi va haver moments que jo crec que no van estar afortunats en les decisions, independentment de que fossin homes o dones, no? Això no té res que veure.
Clar, però si vostè diu això, de que amb una basta queda com... Sembla un comentari masclista.
No havia vist cap partit de l'Epau mai amb dues dones. Hem estat els cabecillas, no? Però, vull dir... No ho havia vist mai, hem estat els primers.
Doncs malgrat fer un públic, un comunicat demanant disculpes, l'Associació d'Entrenadors Espanyols ha mostrat la seva més enèrgica repulsa davant la discriminació, diuen, per raó de gènere, cap a dues companyes, amb aquestes paraules de Guillem Boscana, president del Palma de la l'Eport. I la tercera veu és la de Laia Palau, que ahir en el programa La Resistència de Movistar Plus plantava cara al seu presentador, David Broncano.
No hemos hablado de nada de baloncesto ni nada, femenino, y que somos muy guays y todo eso.
¿Quieres que te la haga la pregunta como para que sea como mala idea, para que tú encima me puedas poner en mi sitio? O sea, te la hago como despreciando el baloncesto femenino y tú mate en mi cara, un in your face.
Venga, vale. A ver, yo qué sé.
Laia, el baloncesto femenino, bueno, tampoco...
Te creía más inteligente.
Doncs aquest va ser el In Your Face de Laia Palau ahir a la Resistència de Movistar Plus a David Broncano. Per cert, el proper 21 de novembre, la selecció espanyola femenina, les medallistes del Mundial de Tenerife disputaran a Melilla l'últim partit de la fase de classificació per a l'Europeu 2019 contra Ucraïna. I aquesta matinada ha començat la Lliga Universitària Americana amb pallissa de Duke a Kentucky per 34 punts de diferència. Ho deixem aquí, gràcies al José Matos, al control, Xavi Pagan a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dijous, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.